Bueno, dèiem a l'inici del programa, avui farem una especial esperança amb el tema del coronavirus i mireu per on us puc dir una bona notícia que ha fet pública el secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Guix, que ha dit que ja tenim el primer pacient donat d'alta a Catalunya després d'haver superat el coronavirus. És una molt bona notícia per començar la nostra conversa amb en Roger Vallescà, que és el vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Senyor Vallescà, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé.
Vostè ja ho deia, és important que els missatges de comunicació, els mitjans de comunicació, hem de procurar ser uns agents que no transmetim el virus de la por, sinó de la possibilitat de que hi ha bones notícies, de que hi ha llum després de tot aquest panorama que ens presenten avui, no?
Doncs sí, la veritat és que sí, va bé sentir bones notícies i, com vostè deia, els mitjans de comunicació han d'intentar no fer de campana de ressonància d'aquesta por que naturalment hi és i seguirà sent durant una temporada.
Mm-hmm. Vostè diu que, he sentit que deia que estem vivint una situació excepcional i que la reacció que hi ha mínima de població és la que estem tenint, que és normal que això passi.
Sí, i tant. Fixi's, no sé, la gent més gran no sé si recordarà en algun moment que s'hagin tancat totes les escoles d'almenys d'una part important del país, per exemple, per començar, o que s'hagin cancel·lat tants vols com està passant ara, o que partits de futbol s'estiguin realitzant a porta tancada. I això, entre d'altres, moltes mesures de caràcter molt extraordinari que estem vivint. Jo crec que és una situació que cap de nosaltres havia viscut en tota la seva vida i que, per tant, la reacció que està tenint la ciutadania, dintre de que, lògicament, hi pot haver persones, no?, que perdin més els nervis i que entrin en una situació de molta més por, en general podem dir que la reacció de la ciutadania està sent molt moderada, sincerament.
Senyor Vallescà, les xarxes socials, imagino que en aquest cas són armes de doble tall i poden ser extremadament nocives i per això es demana fer cas de les fonts oficials, no?
Sí, les xarxes socials estan molt bé per certes coses, no? Per mantenir-se en contacte amb la gent que ens envolta, per compartir coses, fins i tot per riure, no? Però per informar-se, sincerament, nosaltres recomanem que es facin servir els canals oficials o els mitjans de comunicació contrastats, naturalment.
Uh-huh. La por que una cosa ocorri crea les condicions idònies perquè s'acabi convertint en realitat, Roger?
Home, la por és un sentiment que tenim, una emoció bàsica que tenim, i depèn de com la gestionem, evidentment podem crear més por encara, no? I, de fet, això que va passar ahir, no sé si avui també, perquè no he estat seguint la notícia, amb el tema dels supermercats i de que alguns es van esgotar els aliments, no? Això és una cosa que des de la psicologia social està molt ben descrita, que és la profecia d'autocompliment o la profecia que s'autorealitza i que consisteix en que sí, de vegades, no? Quan creem una certa alarma de que, per exemple, un producte es pugui acabar esgotant, doncs creem les condicions ideals perquè al final efectivament s'acabi esgotant, no? Uh-huh. La qual cosa no vol dir que, com ja s'ha dit per part de les empreses de distribució de menjar, que això no hem de patir per res, perquè evidentment no passarà d'una cosa anecdòtica.
Hi ha una cosa molt curiosa, senyor Vallestà, el tema del paper del vàter, no? Que ahir dèiem, sí, s'està esgotant. Què ha passat amb això? Per què s'ha creat aquesta reacció amb el paper del vàter?
No ho sé, però segurament, mira, això a mi em recordava a una història que vaig sentir a la universitat quan estudiava, que justament explicava, no?, en relació a la psicologia social, que en un programa dels Estats Units, em sembla que va ser cap als anys 70, per aquella època, un programa de ràdio, van dir per antena a primera hora del matí que aquell dia s'acabaria el paper higiènic a la ciutat, no? I evidentment el que van fer els ciutadans, i això era una broma, lògicament, sí, el que van fer els ciutadans és acudir a comprar per si de cas, no? Els altres, que potser no havien sentit el programa, però veien l'actitud de la gent, deien, ostres, doncs aquí potser és que s'acabarà, i aleshores, evidentment, al final del dia, per descomptat, que el paper higiènic es va acabar. Aquí pot haver passat una cosa similar, no? De vegades veiem, no?, que algú està fent acaparament d'un producte i això ens fa tendir a fer la mateixa compra que aquella persona, no? Sí. I això és un element que la gent que treballa en màrqueting sap que se'n pot fer un ús molt important, no? També en vendes i tot això.
Certament. Roger, ens quedem amb el tema de que estem tenint una reacció moderada dintre de tot el que està passant, i ens quedem amb aquesta bona notícia que deia jo abans, que el senyor Guix, el doctor Guix, des de Salut Pública de la Generalitat, ens ha dit ja que tenim el primer pacient donat d'alta a Catalunya. O sigui que això és una bona notícia i esperem que continuïn sortint notícies com aquestes i poder-les donar a l'audiència per calmar-nos una mica entre tots.
Això és una molt bona notícia perquè, a més, quan estem una mica espantat, una mica o molt, tendim a fixar la nostra atenció en les notícies dolentes i passem una miqueta per alt totes les bones que s'acaben, que es produeixen, no? Que normalment són moltes també. Aleshores, per descomptat que penso que els mitjans de comunicació també han de posar l'accent en aquest tipus de notícies per transmetre'ns a tots una sensació de tranquil·litat.
3 de febrero tuvimos la oportunidad de hablar con el representante, con el presidente de la Federación de Asociaciones Chinas en España, el 3 de febrero, y ya nos daba su opinión de cómo se estaba llevando a cabo las medidas para frenar el coronavirus. En aquel momento dijo una cosa y ahora la mantiene, porque la comunidad china en España está realmente molesta porque creen que faltan medidas para controlar la propagación del coronavirus. Desde esa comunidad, la comunidad china, se piden, por ejemplo, que se eviten las aglomeraciones o que quienes estuvieran en zonas de riesgo se aíslen de forma preventiva, igual que ellos, los ciudadanos y compatriotas o ciudadanos chinos que viven aquí entre nosotros en Cataluña, se confinaron voluntariamente durante semanas. Señor Lam, buenos días.
Buenos días.
De nuevo nos volvemos a encontrar para hablar unos minutitos. Usted reafirma lo que acabo de decir, considera que la comunidad china está molesta porque no se están tomando las medidas más adecuadas para controlar el coronavirus.
Correctamente, reafirmo. No es solamente no adecuada, sino estada. Y además con la experiencia de China, ya llevamos 3 meses, y luego con la experiencia de Italia, de que no tenía que esperar, ¿no? Incluso yo creo que es, hay una falta de responsabilidad, sentido de responsabilidad, y luego hay una falta de seriedad, y luego no transparente.
Uh-huh. Señor Lam...
Dicho esto... Sí, dígame.
No, perdone, adelante, señor Lam, por favor.
Dicho esto, principalmente porque estos días me está llamando también mucha gente preguntando por qué cierran los bares chinos. Yo digo, mira, por una sencilla razón. En España ahora hay muchos contagiados. Yo creo lo que hay hoy ya supera los 2.000. Y luego, desde el Ministerio de Sanidad informado que hay gente, persona en cuarentena, persona aislada. Pero nos gustaría saber, ¿qué medidas se ha tomado los que está haciendo cuarentena? ¿Hay alguien que le vigila? ¿De qué manera está tomando a lo que está haciendo en aislamiento? ¿Hay alguien que le controle? Si no, estamos seguros esta persona sigue circulando. Se va a tomar un café, se va a tomar una cerveza y hace lo que quiera. Por lo tanto, es una persona que lleva el virus y va contagiando a todo el mundo del barrio. Por eso hay... pares de los chinos que prefiere será porque no sabe porque exactamente esta medida. Nadie le gusta cerrar su establecimiento. Nadie. Una claro. Persona que tiene un negocio abierto. Pero si no hay una medida, si el ministerio no te...
Señor Lam,
la esperanza está controlado, no podemos tener una vida normal.
Claro.
Y tranquilidad.
Señor Lama, ¿usted cree, por ejemplo, qué medidas considera que está echando en falta? Por ejemplo, ¿usted cree que los colegios ya deberían estar cerrados en Cataluña como la Comunidad de Madrid?
En Cataluña hace más de 10 días me preguntó unos escuelas, ¿no? Preguntando, oye, ¿podría convencer a los padres que llevan a sus hijos al cole porque hay mucho de tejado venir? Yo digo, es difícil porque no puedo asumir esta responsabilidad. Decía los padres que llevan a sus hijos, mientras este ministerio no ha pronunciado nada, ninguna de estas medidas, y hay personas contagiadas, lo que he dicho yo antes, personas que están en cuarentena, aislamiento, pero no hay vigilancia, no hay controles, por lo tanto, estos son contagios continuos y permanentes. Y la cantidad de italianos, antes de cerrar la ciudad, ha venido a España. Y muchísimo está en Barcelona. Y esto es una bomba de reloj. Porque esto aquí una semana u otra se explotarán todo. Y incluso, mira, he escuchado recomendación antes de el domingo sobre la manifestación. El Ministerio de Sanidad ha dicho, si mi hijo me pregunta si puedo ir a la manifestación, le digo que sí, haga lo que quiera. Y ahora ya sabemos que es político. En ese día se ha contagiado.
Sí,
una irresponsabilidad. Es una recomendación totalmente erróneo.
Señor Lam, la comunidad china en Cataluña, que es abundante y que tiene una excelente relación con el resto de gente que vive y que trabaja y que convive con ellos aquí en Cataluña, ¿en estos momentos lo están pasando mal?
Están pasando mal porque conocemos más o menos, no somos expertos ni médicos. Uh-huh. Pero sí, hemos seguido de cerca todas las evoluciones respecto al coronavirus en China. Por lo tanto, sabemos qué va a pasar, incluso hasta el porcentaje de contagio. Depende de la medida y zonas, pues es casi en un día u otro puede aumentar hasta un 50%. El aumento, depende de la medida, es entre un 30% y 50%. Y ahora mismo España está entre 40% y 50% de contagio. Si hoy he dicho que hay, 2.600, mañana tranquilamente superaremos a los 3.500. Lo que pasa es que España está este número siempre con un día de retraso. Uh-huh. O sea, los números que están dando hoy era de ayer.
Ya.
Por tanto, eso es. Yo creo que este ministerio no quiere sembrar miedo, no quiere sembrar una alarma social. Me parece muy bien, correcto. Pero es que tiene que estar una medida explicado, bien explicado la medida. Para que tenemos la tranquilidad. Claro. Ahora estamos intranquilos, no podemos tener la tranquilidad sabiendo personas contagiadas se sigue circulando porque no hay control ninguno, no hay vigilancia ninguno. ¿Y cómo podemos tener la tranquilidad? Imposible.
Señor Lam, para acabar, los establecimientos que bares o comercios o bazares que los propietarios son compatriotas suyos, que son chinos, ¿durante cuánto tiempo prevén el cierre? ¿15 días?
Bueno, de momento depende. Depende de la medida que toma el gobierno y yo creo la masa de contagio está por venir todavía. Por tanto, ahora si pone 5 días o 10 días, depende cómo evoluciona las cosas.
Muy bien.
No puedo predecir.
Señor Lam, muchísimas gracias. Como siempre, le agradezco mucho sus palabras para esta casa, para COPE Cataluña y Andorra. Un abrazo, señor Lam, y que vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Gràcies, adiós. Adiós.
En parlem amb Josep Carné i Teixidó, que és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Senyor Carné, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho estan visquent vostès des de l'associació?
Bueno, pues amb preocupació, amb por potser inclús, i també en respecte, no?, i en precaució. Perquè, vull dir, no saps ben bé cada dia, o cada minut que passa hi ha notícies noves, hi ha informacions noves, i realment no saps cap a on anar, no? Uh-huh. Crec que més una sensació de lo que ens estan explicant que la sensació pròpia que un tenim de que fer la vida normal. Jo puc fer vida normal, no sé ben bé si la puc fer o no la puc fer, és el que realment es preocupa.
Uh-huh. Imagino que s'estan aplicant recomanacions oficials i fins i tot crec, senyor Carné, que hi ha alguns centres que estan limitant les activitats de grup dins del centre per evitar la transmissió d'aquest coronavirus.
Bé, aquesta és la gran preocupació que hi ha i nosaltres, els nostres socis, són els casals i llars i jubilats de Catalunya. Aleshores, ens pregunten, podem obrir, no podem obrir, podem anar-hi, no podem anar-hi. Nosaltres hem contactat amb Salut i els hem explicat quina problemàtica tenim i, clar, de moment no està limitat a anar als casals, a les llars de jubilats, però que el que ens han recomanat és que estiguem a l'alerta amb el que és el canal Salut i que ens puguem aquí i que veiem dia a dia o hora a hora què és el que està passant.
Mm-hmm. Tenim un número d'aquestes associacions? Quantes n'hi ha o quanta gent aplegueu?
Bueno, nosaltres els contactes que tenim, les associacions que tenim són unes 500 entitats que tenen un volum total de socis del proper al mig milió de persones, no? Aleshores, aquestes persones, evidentment, no tenen contacte directe amb aquest mig milió de persones, tenen contacte amb els presidents dels casals. Ells ens indiquen una mica quina és la seva inquietud, i algun d'ells, el que m'estaven comentant aquest matí, és de que han notat de que hi va menys gent als casals. Inclús que les persones que porten al bar ens diuen que ve menys gent aquests dies, fem menys caixa.
Clar, nota. Avui sentia jo una cosa que deia vostè, que és molt important que la digui abans de acomiadar-lo, és el tema de que la gent no aprofiti que el Pisuerga passa per Valladolid per deixar d'anar a veure a la seva gent gran.
Bé, aquesta és una recomanació que ja és de que evitar potser anar a aquests centres, no? Això és realment necessari, o dir, mira, tinc l'excusa per no anar-los a veure. I aquesta, evidentment, és una opinió molt, molt personal, no sé si això personal com a excusa, no. Però la gent gran també en aquests moments estem preocupats de dir què passarà. Les escoles tancaran, ens haurem de fer càrrec dels nets. I aquesta és una altra de les preocupacions que tenim en aquests moments, no?
Clar, hi ha moltes preguntes encara sense resposta, i òbviament els avis sempre són una opció si dels pares a deixar els nens.
Exacte, si som el col·lectiu que som més feble i tenim unes patologies que podem afectar-nos més, però a més ens haurem de fer càrrec dels nets. És una preocupació. I avui inclús un em preguntava, i si moro del coronavirus, el seguro de vida em cobrirà o no em cobrirà? Perquè això pues, és una epidèmia. O què? No sé, són preguntes que cada moment pues, ens fem tots plegats, no?
Li agraeixo molt, senyor Carné, president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i estarem puntualment informats, aviam com està el tema. Gràcies, senyor Carné.
D'acord.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Montse Llopis és la directora general d'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Montse, has estat escoltant el senyor Carné, no?
Sí, el conec i l'estava escoltant.
Quina opinió?
Bé, jo crec que estem davant d'una situació sense precedents. Per tant, hem de ser adaptables a escenaris canviants. I, sobretot, jo crec que el que hem de fer és estar molt atents al que diu Salut Pública, perquè ells estan treballant diàriament i seguir les seves recomanacions, seguir el que ens diuen, és molt important.
Encara hi ha molts dubtes, no?, imagino, Montse?
Bueno, és, com he dit, és un escenari canviant, però sí que no hi ha dubtes respecte a algunes coses, no? La prioritat des de Salut i nosaltres també com a ACRA i dels nostres associats, que són residències i centres de dia i entitats de SAT, és garantir la seguretat de les persones usuàries, també dels treballadors. Uns treballadors que ho vull dir ara aquí en veu alta, tots aquests professionals estan fent un gran esforç. Els hi volem agrair públicament. Crec que cal remarcar l'esforç important que estan fent tots aquests treballadors. L'altra prioritat és garantir la millor atenció en aquests moments i, sobretot, també establir plans de contingència per adaptar-nos a aquesta situació que ja he dit que és canviant. Des d'ACRA, a més, el que intentem és acompanyar el sector, tant és amb informació fiable, actualitzada i permanent. Estem constantment en contacte amb amb el sector en general.
Molt bé, hem de demanar tranquil·litat, Montse?
Hem de demanar tranquil·litat, hem de demanar rigor i hem de demanar prudència. Hem de demanar prudència perquè estem, sobretot el nostre sector, són persones grans, fràgils, amb malalties, i cal tenir molta, molta cura per poder garantir que el virus no els infecti, no? Per tant, ni els treballadors ni les persones grans.
Doncs pendent de tot el que diguin les autoritats, Montse Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Hemos invitado a Núria Gilgado, que es secretaria de Política Sindical de la UGT. Núria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si, imagino que ayer siguisteis esa comparecencia. ¿Nos podemos quedar tranquilos los trabajadores, los empresarios, porque esto toca a la economía, obviamente?
Sí, esto toca a la economía y por eso pues se han de poner las medidas necesarias pues para evitar pues que toque lo menos posible y que ni empresas ni personas trabajadoras pues salgan perjudicados de esta situación. Por eso nosotros desde la UGT, ya a nivel estatal, se hizo una reunión con el gobierno para pedir toda una serie de medidas de contingencias. Estamos en una situación excepcional pues que requiere de medidas excepcionales y es cierto que el gobierno algunas de nuestras reivindicaciones pues ya las ha incluido, pues como el tema de la incapacidad, que la incapacidad temporal en el caso de enfermedad por coronavirus o en el caso de tener que estar en cuarentena, en aislamiento, pues sea una baja asimilada al accidente de trabajo en lugar de una baja por enfermedad común. Esta era una de nuestras principales reivindicaciones.
Uh-huh. Imagino que el tema del plan de choque económico para este coronavirus, que también pueda permitir a las empresas de los sectores afectados, pues aplazar, ¿no?, plazos razonables y graduales sin intereses en el tema de pago de impuestos, de empresas y cotizaciones a la Seguridad Social.
Sí, bueno, sobre todo para las pequeñas empresas y los pequeños empresarios y empresarias, que son los que más perjudicados pueden salir de esta situación. Evidentemente las empresas más grandes pues tienen más capacidad pues para aguantar. También es cierto que estamos hablando de una situación temporal que al final acabará solucionando y que la economía pues volverá otra vez a tener una situación normal. Como decía antes, estamos en un momento excepcional que requiere pues que el gobierno ponga encima de la mesa medidas concretas y excepcionales pues para intentar paliar pues los efectos negativos hacia las empresas y hacia las personas trabajadoras.
¿Cómo veis vosotros lo del teletrabajo?
Bueno, nosotros creemos que es una cuestión positiva en este caso. De hecho, nosotros aquí en Cataluña, en el Consell de Relaciones Laborales, hemos consensuado un documento con las patronas, los sindicatos mayoritarios, las patronales mayoritarias y, uh-huh, y la Generalitat, en el que instamos y recomendamos pues a que las empresas pues fomenten el teletrabajo en este caso para aquellas personas que estén en situación de aislamiento preventivo y que no presenten ningún síntoma y estén en un perfecto estado de salud y que tengan un tipo de trabajo pues que se pueda hacer desde casa, pues es una buena opción pues para impedir pues que la empresa pues pueda salir perjudicada pues porque tenga, uh-huh, un gran número de personas aisladas en este caso. Lo que pasa es que esto se debe de hacer, como en todo, pues con todas las garantías pues para que las personas trabajadoras pues puedan trabajar en casa, pero con las medidas de seguridad y salud necesarias pues para poder hacer el trabajo en las mejores circunstancias.
Nuria, muchas personas obviamente se están preguntando sobre el tema de la conciliación laboral, ¿no? Si, uh-huh, en algunas comunidades como Madrid se han cerrado los colegios, obviamente estos niños están en casa, tienen que estar al cuidado de alguien. ¿Esto cómo se contempla en Cataluña?
Bueno, hasta el momento en Cataluña no hay cierre de colegios ni de centros de día y, por lo tanto, hasta ahora aquí, en ese sentido, estamos en una situación de normalidad. Si se llegara a dar el caso, ya dijo el gobierno español ayer, Pedro Sánchez, pues que estaban hablando, en teoría este jueves van a sacar una prestación de la Seguridad Social que pueda suplir eso. Al final, si niños y niñas no van al colegio o personas mayores no pueden ir a un centro de día pues porque estos están cerrados, pues hay que facilitar las fórmulas pues para que estas personas se puedan quedar en casa cuidando de esos menores o de esas personas mayores. Nosotros como UGT, igual que reivindicamos el tema de la prestación por accidente de trabajo, eso también era una de nuestras reivindicaciones, que al final pues debe existir un permiso excepcional durante esta situación excepcional, un permiso retribuido por parte del Estado, uh-huh, que haga pues que las personas trabajadoras se puedan quedar en casa, cuidar de sus menores y sin ningún tipo de perjuicio económico, y que esto tampoco pues no perjudique a las empresas.
Oye, leía, no me acuerdo exactamente dónde, que hay gente que incluso dice que se faciliten los eros temporales en casos de que, bueno, de que no vaya bien el negocio y demás. Uh-huh. Esto, toquemos madera, ¿no?, que no cree ningún precedente de nada.
Bueno, nosotros lo que fomentamos y lo que decimos es que hay medidas de flexibilidad internas que se pueden utilizar pues para paliar esta situación de falta de producción, de bajada de ventas, de bajada de beneficios. Hay fórmulas internas pues como modificación de los calendarios, uh-huh, establecer una bolsa de horas, otro tipo de cuestiones internas para ajustar el personal y la productividad, pero siempre se deben de fomentar estas medidas de flexibilidad interna. En el caso de que no fuera posible y se debiera de hacer un expediente de regulación de empleo, pues este debería de ser temporal o de reducción de jornada, y siempre y cuando haya causas objetivas para
realizarlo. Nuria, nos quedamos sin tiempo, tocaremos madera, fíjate, estoy tocando ya, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nuria Gilgado, secretaria de Política Sindical de la UGT, gracias, seguro que tenemos muchas dudas, seguiremos hablando del tema, gracias.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.